Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Comencem amb una notícia que acabem de saber. El PSOE ha obert un expedient a l'expresident de l'Aragó i també diputat dels socialistes, Javier Lambán, després que hi no votés a favor de l'amnistia al Senat. D'aquesta manera, el partit vol evitar que hi hagi escissions en el sí de la formació pocs dies perquè aquesta amnistia es voti, recordem-ho, definitivament al Congrés dels Diputats. Lambán va optar per no votar perquè no està a favor de la mesura de Gràcia, però tampoc volia oposar-se a la decisió del seu partit. I més qüestions. El Partit Socialista ja ha constituït la comissió negociadora encarregada d'aconseguir suports per una hipotètica investidura de Salvador Illa. Ara mateix, sobre la taula hi ha dos candidats, el socialista i Carles Puigdemont de Junts. Javi López, membre de l'executiva del PSC i també candidat a les eleccions europees, creu que l'anunci de Carles Puigdemont de presentar-se a aquesta investidura és una qüestió purament estratègica. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Em sembla més un joc d'artificis i una maniobra de distracció que una proposta política real. El resultat electoral del darrer diumenge, el que va donar només va ser una victòria incontestable. Probablement també té a veure amb que hi havia compromisos clars per part de Carles Puigdemont al voltant del seu futur durant la campanya electoral i que acceptar que no pot aspirar a la presidència de la Generalitat que comportaria també altre tipus de decisions.
Javi López també descarta que Salvador Illa viatgi a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont. I justament l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, confirma que el candidat de Junts tornarà a Catalunya per aquest debat d'investidura i, de fet, demà mateix reunirà els diputats electes a Perpinyà per definir l'estratègia. Boye també s'ha referit a les declaracions dels policies nacionals que hi van declarar la causa de Tsunami Democràtic i van dir que se senten víctimes de terrorisme. La defensa de Puigdemont creu que l'únic que fan és buscar excuses per sortir impunes de les dues altres causes que tenen obertes en dos jutjats de Barcelona per tortures i maltractaments. Boye ho ha dit a Catalunya Ràdio.
No le puede haber gustado nada que en esta causa quien se iba presentando como víctima resultase ser una persona que está imputada en dos causas por hechos muy graves. Ese oficial de policía que lloraba ayer en la declaración y que poco menos que nos presentaba que lo de Urquinaona era como un Vietnam, que lo que estaba era tratando de construir su coartada para las otras causas en las que él está imputado.
La setmana vinent estan citats a declarar els investigats a la causa de Tsunami Democràtic, entre ells la dirigent d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. I pendents un dia més de Rodalies. A aquesta hora continuen havent-hi problemes a diverses línies, com l'R3, l'R4, l'R7 i l'R12. De fet, l'R3 és la línia a hores d'ara més afectada pel robatori de cable. Només circulen trens entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet. Allà els usuaris han d'agafar un bus per completar el seu trajecte. I l'R4 circula entre Manresa i l'Hospitalet i Sant Vicenç i l'Hospitalet. L'R7 continua sense servei. Els viatgers poden anar a Cerdanyola amb l'R4 i també s'han habilitat busos que circulen fins a una universitat autònoma. I que pel que fa a l'R12, els trens només funcionen entre Lleida i Calaf. El trajecte Calaf-Manresa, en aquest cas, es fa per carretera. I a aquesta hora, pendents de la vaga estudiantil en defensa de Palestina, alguns estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona han bloquejat els accessos dels ferrocarrils situats precisament a l'accés d'aquesta universitat. Una vuitantena de persones han passat la nit acampades a la plaça cívica del campus i a primera hora d'aquest matí han tallat els accessos cap als trens amb taules i cadires. I paral·lelament, un altre grup de manifestants de la plataforma Prou Complicitat amb Israel han ocupat, en aquest cas, la seu d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'empresa del govern català, per exigir el tancament de l'oficina que està situada a Tel Aviv. Aquest migdia està prevista una manifestació més multitudinària al centre de Barcelona. 11:04, plana esportiva. Atenció a aquesta notícia. El Girona podria quedar-se fora de la Champions l'any que ve si no compleix les normes de la UEFA. El cas és que el Girona i el Manchester City formen part del mateix grup empresarial i tots dos equips estan classificats per jugar la màxima competició europea de cara a l'any vinent. Per això, segons informa el diari The Times, la UEFA ha informat al grup empresarial que si no es ven part de les seves accions del Girona, l'equip català no podrà disputar la Champions. Les normes de multipropietat de la UEFA especifiquen que dos clubs, dels quals un grup empresarial que controla almenys el 30% de les accions, no poden jugar en una mateixa competició. El City Group posseix, en aquest cas, el 100% de les accions del Manchester City i el 47% les del Girona. Per tant, estaria infringint aquesta normativa. La UEFA proposa una alternativa en cas que la situació accionarial no s'hagi adaptat a la normativa d'aquí al 3 de juny, que és aquesta data límit que el Girona jugui l'Europa League o no competiria amb l'altre equip del grup, el Manchester City. N'estarem molt pendents d'aquesta informació que acabem de conèixer. Més notícies a les 12 del migdia. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Lorea i jo som molt amigues. Aleshores, ella em va dir que havia conegut un noi i que...
Pues es que llevo unas semanas hablando con un chico. A ver, está en Estados Unidos. Estamos conectando bastante bien. A él le encanta el cine. Se llama Matt. Matt Damon, el actor, tía, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero, muy pequeña, Marta, pero, o sea, que me fío mogollón de él.
Jo patia perquè ja ens veia sortint a la telenotícies, vull dir, ella em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Balaguer, bon dia de nou.
Bon dia.
Giro, bon dia de nou.
Molt bon dia als dos.
Giro.
Giro.
Olma Giro.
M'agrada molt dir-li Giro.
Sí, sí, és que és una gran combinació. Olma Giro és nom i cognom de triomfadora.
Eh que sí?
Sí. Patapam.
Els meus pares van escollir.
Olma Giro.
Mira, veus?
No, la veus fent grans coses, eh?
Sí, sí, sí.
Tant de bo,
sí, sí.
Tant de bo.
Olma Giro.
Queda que recorregut. Doncs... David Balaguer.
Balaguer, dèries.
Ai... Mira, és que com que aquí tenim a tres persones molt sensibles, a les persones sensibles, que sempre ho estem dient, són molt pesats, ho sé.
Sí, sí,
els oients que
som
que segueixin habitualment...
Som tres pas fent ràdio.
Sí. Pesats, sempre ho estem dient, els agrada molt reiterar-ho i remarcar-ho. Sí, ens agrada. Què passa? Doncs a les persones que som així hi ha una cosa que fa que el dia sigui de vegades insufrible.
Ui.
I aquesta cosa són els sorolls.
Sí.
Els sorolls que t'avalen molt, que... Hi ha sorolls que ens agraden molt, també, perquè hi ha sorolls que són magnífics, però hi ha una sèrie de sorolls que provoquen autèntiques al·lèrgies quotidianes, que realment et posen molt nerviós, et treuen de polleguera i fan que de vegades fins i tot et tornis agressiu.
Sí, 100%.
Les reaccions, no?
Jo reconec que m'hi torno sovint amb un soroll en concret i que porta de bòlit a la meva àvia, que des d'aquí demano disculpes. No sé si us passa que teniu un nevera congelador d'aquelles que fan un pip quan passa massa estona obert.
Sí, sí, sí.
Llavors, la meva àvia, clar, traient tàpers del congelador, que té el congelador ple, doncs passen molts minuts. I jo estic a l'habitació, la cuina està a l'altra punta del pis, i aquell...
pip,
és capaç de traspassar totes les parets i l'escolto, estic... No. I no puc, i em poso agressiva de dir, el congelador, de dir, una altra vegada, pip.
És que no només tu dius això de pot el pip, pot travessar totes les parets de l'edifici, de la casa, fins a arribar on ets tu, però no només travessa totes les parets, sinó que també t'acaba travessant a tu i perforant el sistema nerviós.
De debò.
Perquè
de debò.
És així.
Sí, sí.
Perquè és així. Hi ha sorolls que són molt desagradables. I l'altre dia pensava en aquest tema arran d'una notícia que vaig llegir, no sé si la vau comentar, però és una notícia que em va fer molta gràcia.
Ah, sí, sí, quina diràs.
Ostres, ara he tirat una mica unes gotetes de cafè, això també em posa bastant nerviós.
Un soroll que porta de bòlit a uns veïns, pot ser?
No, no era això, no era això, no era això. Ens hem de situar al Liceu.
D'acord.
Al Liceu de Barcelona. Estàvem fent la cinquena sinfonia de Mahler.
Boníssima.
Que si el José... Mira, el José...
Sí, ja està buscant.
És que és ràpid com ell sol. Perquè la cinquena sinfonia de Mahler l'he mirat i ja estava amb els ditets.
Sí.
Els ditets destres allà buscant-la.
Ara,
doncs,
ara.
Estava sonant la cinquena sinfonia de Mahler allà al Liceu. Imagineu-vos-ho.
Sí, és brutal.
La pompositat del Liceu i com t'està. L'Olma deia això... Sí. L'Olma comentava això de... com et travessa, no?, el so del pip. Doncs imagina't això com t'està travessant.
Sí.
I de sobte, mentre estava sonant la cinquena sinfonia de Mahler i tothom estava gaudint de l'espectacle...
No em digues que va sonar un telèfon, eh?
No.
Ah.
Pitjor.
Mira, ja ho sé què diràs. Un caramel.
No.
Algú obrint un caramel.
No. Alguna aposta més? Heu dit caramel? És a dir, embolcall de caramel?
Embolcall de caramel.
Mòbil? No és, tampoc.
Atac de tos.
Atac de tos, tampoc.
Tenir mocs i no tenir clínex.
És bona aquesta, també.
Sí, no?
Els mocs sense clínex és molt bo.
O també molesta molt el soroll que fa el... Quan la sola de la sabata toca amb el terra i tu ets una persona nerviosa i va movent la cama.
Oi, aquest també. Sí, aquest és horrorós. És que és impossible que ho endevinin.
Ah, no, xiclet.
No, és que clar, no ho podeu endevinar perquè és molt fort.
Ai.
Tant que algú vulgui entrar al Liceu... amb aquesta coseta...
Ai, Déu meu.
Mira que dic aquesta coseta, que... com que el Liceu permeti que algú entri amb aquesta coseta, perquè de sobte...
Ai, és que estic molt nerviosa,
amb la cinquena sinfonia de Mahler ressonant, un bebè va començar a plorar.
No!
El plor d'un bebè. Que a mi em posa molt nerviós, el plor d'un bebè.
A mi també.
I lamento si estic quedant com un intransigent.
No, a mi també em passa.
Però em posa molt nerviós el plor d'un bebè, sigui on sigui el plor del bebè.
A no ser que sigui el del teu bebè.
Amb un transport... Mira,
si és el del teu bebè, no passa res.
Oh, sí.
No, això encara és amable.
Què passa? Sí.
Aquest és amable.
Què passa amb el plor d'un bebè? Que, per cert, no m'agrada gens haver de dir bebè, però és que es diu així.
Es diu així, es diu bebè. Sí.
Què passa amb el plor d'un bebè?
D'un nadó.
D'un nadó, exacte. Que, sí, m'agrada més.
D'un infant.
D'un infant, que tu et posa molt nerviós, però saps que hi ha llocs on tu no tens potestat per dir... O si ho fas, quedes com un impresentable, dir que calli ja, posar-te nerviós. Perquè això a mi m'ha passat algun cop.
Posa molt nerviós
que per dins estic dir que calli ja.
A l'autobús.
Sí.
I clar, no pots dir res.
No pots dir res. No pots dir res perquè quedaries com un vell rondinaire.
Sí, en el tren o al metro, si hi ha la possibilitat, jo sempre em fixo si hi ha cotxets. On hi ha un cotxet, jo m'aparto, m'allunyo, vaig a l'altra punta. Dic, no fos cas que em doni el viatge.
Som uns intransigents. Nosaltres som uns intransigents. Jo sí que és veritat que de vegades vas a buscar la calma d'un viatge en tren o en autobús, que dius, oh, que ve ara aquests 3/4 d'hora, per exemple, de trajecte, i de sobte hi ha un bebè plorant. Clar, allà no pots dir res, perquè és això, quedaries com un intransigent, com un intolerant, quedaries fatal. Però clar, al Liceu, amb la cinquena de Mahler sonant, allà sí que pots dir. Clar.
Escolta,
allà sí que pots dir. Llavors es va crear allà una... No, es veu que es va armar un sideral, tu. Perquè, clar, la gent deia, diu, escolta, és que això és inadmissible, però ells, els volíem fer fora, però ells deien, no, nosaltres hem pagat l'entrada. I llavors és, a qui se li acut portar el seu bebè al Liceu, això per començar, i després, perquè el Liceu permet l'entrada d'un bebè. Són coses que no m'entren al cap, però la cosa és aquesta, que sobre sons i sorolls que ens posen nerviosos, aquest suposo que és un que posa nerviós a més d'una persona.
Les orelles i se't fica el cervell, eh?
Hòstia, tu...
És que, a part, deixes... És impossible escoltar la música si tens el so d'un bebè.
Va,
però fins i tot... És que és això, fins i tot és... Però això al Liceu, però és que fins i tot això passa en llocs on és lògic que plori un bebè.
Sí.
Perquè jo, per exemple...
No et pots queixar. A la consulta d'un metge.
No et pots queixar.
Sí, hi ha els serveis de cangurs.
Ara hi ha hotels que no permeten l'estança de nens ferits.
Cosa que ha estat molt polèmica, però que, sincerament,
a mi...
Escolta, tu si vols hi vagis, si no...
És un tipus de negoci, clar,
punt.
Negoci familiar, no? Públic familiar, clar. Públic...
Jo pensava, clar, per exemple, el que heu dit vosaltres, no? El so d'un mòbil. El so d'un mòbil enmig d'un espectacle. Això també posa molt nerviós.
Sí, i també... no tolero, eh?
No, això és horrorós. Clar, al Liceu, evidentment has d'anar amb el mòbil silenciat, perquè tu podries ser que entressis allà a veure l'espectacle, tinguessis el mòbil amb so i no sonés en tot l'espectacle, perquè ningú et truca ni ningú t'envia cap missatge durant aquella hora i mitja o dues hores. Però oi que l'has de silenciar per si de cas passés això?
Sí, sí, sí.
Doncs amb un bebè igual. O sigui, clar, tu no...
Posa modo silenci.
Posa modo avión.
No, clar, no, no el portis perquè tu pots anar allà amb el bebè i potser no plora en tot l'espectacle i es porta com una seda i no passa absolutament res, però no, és com un gos, no? Com si portés un gos, no saps si es fotrà a bordar, que és un altre so que em posa molt nerviós.
Vagi per davant que el bebè no en té cap culpa.
No en té cap culpa. És que és polèmica, eh? Sí, qualsevol decisió o opinió al respecte pot ser polèmica, perquè, clar, el bebè també té, doncs, el dret, no?, a escoltar música en directe.
Però que li posin a casa, tu, que, com ha fet el José, que la busquin per YouTube i apa. Sí. El tema és si jo m'he de preocupar per si sóc una persona intolerant, perquè a mi, per exemple, els lladrucs d'un gos també em molesten.
Jo crec que ho som tots, però no ho diem.
Oi que sí? Mira, ja el tenim aquí.
Però jo crec que hi ha persones més que d'altres i hi ha persones que estan acostumades, sovint molts pares i mares, són gairebé immunes al so d'un bebè aliè, perquè com que ja estan acostumats al seu o la gent que té un gos, doncs suposo que no li molestarà tant que porti un altre gos.
Respecte al gos bordant, a mi només em molesten els gossos petits. Soc selectiu.
Són els que més borden, també t'ho dic.
Sí, aquell bordar estrident. Aquell bordar estrident.
Sí.
Què dius, però què li passa? Clar, i penses que calli ja... Recordo també, en aquest capítol d'anècdotes que tinc jo durant una època vaig viure en una casa on hi havia un cel obert, i en aquell cel obert coincidien, clar, diferents blocs de pisos i diferents cases amb molta gent. Dispar, no?
I allà rebota tot, eh?
Allà rebota tot. I allà hi havia algú que tenia un gos que es fotia a bordar de nit, a les 2-3 de la matinada. No sempre, però de tant en tant passava. I llavors, bueno, també s'armaven uns siderals allà, en aquell cel obert, a les 3 del matí. Dile al perro que se calle! Com si tu li poguessis dir...
És que m'imagino el Paco, saps?
Ah, a veure, has d'estar molt desesperat.
Digue-li el gos.
Has d'estar molt desesperat per a les 3 de la matinada per un cel obert, desitjant dormir, despertar altres persones dient dile al perro que se calle. Clar, però és que realment és que posava molt nerviós aquell gos bordant.
Entres en desesperació, eh?
Sí, i clar, tu dius dile al perro que se calle, però com el fots callar, aquell gos?
És que també no... passa amb els plors dels bebès. Hi ha hagut problemes, conflictes entre comunitats de veïns.
Sí. Què
hem de fer amb el bebè?
Em desespera de veritat. Són les festes, en aquests cel oberts, les festes en dies laborables.
Mira, més un. I més si t'has aixecat d'hora.
Sí. Em desespera moltíssim.
Sí, perquè a més aquí hi ha la doble cosa.
I sense avisar.
Aquí hi ha una doble situació, que és la molèstia que provoca el so de la festa i la molèstia que et provoca a les entranyes el fet que hi hagi gent que s'estigui divertint i tu hagis d'estar allà al llitet dormint perquè l'endemà t'has de llevadora. I vas sentint les riallades. També és una cosa... Les riallades és una cosa que ho hem comentat aquí alguna vegada. A mi m'agrada molt. Jo si vaig pel carrer i sento una riallada de lluny, és una cosa que m'encanta. Aquesta m'agrada molt.
Jo ric.
És un plaer, tu. És un
I també
plaer.
Hi ha riures i riures, eh? Sí.
Però una riallada nocturna...
Uf.
Quan tu estàs intentant dormir...
Com t'aquí, eh?
Llavors ja no m'agrada.
A mi I tampoc aquest... m'agrada quan estic concentrada o quan estic amb una cosa... Saps que tu, per exemple, estàs treballant i escoltes algú que es fot a riure d'una manera que dius, m'estàs perforant el timpà, respecte, és de la mateixa manera que no poden entrar papers o animals, doncs no et fotis a riure mentre treballo.
Ens agrada molt dir bebès i recrear-nos-hi. Tu t'hi recrees molt.
M'encanta.
Bebès. Ho has dit així, eh? T'hi recrees molt.
M'agrada.
M'encanta. Doncs el tema és aquest del... No ens agrada el gaudi aliè. No ens agrada el gaudi aliè, fixa't.
Mira, m'està posant nerviosa, ja.
Quan tu estàs treballant, no vols que l'altra gent gaudeixi. Quan tu has de dormir, no vols que l'altra gent gaudeixi. Ara, no vols riallades quan tu... Mira. Oh, sí, això...
Aquest és el que més odio jo.
Aquest. Tu ho fas bé, eh?
No, perquè estic acostumada... Sí, en tinc interioritzat algun. Però jo els prohibiria. O sigui, es posaria multes. Si rius així, multa.
I després, sobre els sons que...
Hi ha un riure que fa mal d'orelles. Ara farà mal de mal sentir, eh? No l'odio, eh?
A
aquest riure. Però hi ha un tipus de riure que fa mal d'orelles, tipus Judit Caselles.
Mira, sí, el tenia al cap. És que quan estava parlant del riure...
El teu és molt bo, eh?
El d'en Joan és molt agradable.
És molt agradable. Diu que és contagiós.
El d'en Joan és molt agradable.
El d'en Joan a mi m'agrada molt. No em molesta.
És com de...
Però...
És com de...
Però hi ha certs decibels?
Sí. Quan passes uns decibels i solen riures aguts, provocats per dones molts cops, que dius,
que
què tens a dintre? Copes.
No, no, la Casellas és la Castafiore, rient, eh?
No, és horrible, és horrible. No et pots concentrar.
Doncs clar, tu imagina't, ara no el recordo, suposo que l'hauré sentit riure alguna vegada. Perquè
no se t'oblidaria.
Sí, segurament sí, però ara no el recordo del tot. Però tu imagina't això, no? Tu imagina't intentar dormir o estar fent feina i que hi hagi la Judit Casellas descollonant-se de riure. Doncs clar, és una cosa que et provoca... Però sobretot per això, perquè tu estàs fent una activitat on requereix... No? Una activitat que requereix una concentració o, que t'estàs obsessionant pel tema del descans i no vols que els altres s'ho passin bé en aquest moment.
És així.
Perquè el riure de la Casellas en un moment, si tu estàs en un karaoke, per exemple, amb la Casellas, de festa, llavors t'encanta.
Compte, karaoke i Casellas també, eh?
Clar, llavors t'encanta aquesta riallada.
Bé, o sigui, depèn, perquè potser no escoltes la cançó, també t'ho dic. O sigui...
Sí, sí. Però amb el tema dels sorolls, amb el tema aquest dels sorolls i de la nosa que et provoquen...
Sí.
Hi ha el tema, per exemple, hi ha tres tipus per mi de sons, que són... O sigui, el son nocturn, els sons nocturns.
Sí.
Que aquests són... molesten molt, perquè... I a més, fan, et provoquen com una mica de por,
sí,
de vegades.
Mira, hi ha un tipus de son nocturn, que és el que més em molesta,
ai,
que és aquell... És que no sé definir-lo. És un so molt, molt, molt baix, però quan se't fica el cervell no te'l treus.
Però quin so és?
Del que, això, per exemple.
Ah, no, prou.
Però més baix encara, eh? Mira, va!
No, és que l'he cridat, l'he dit que entri aquí a l'estudi,
sí?
A riure.
Ah, sí, vine, Casellas, vine.
Judit Casellas, compartim l'estudi amb la Judit Casellas.
Vine, en directe.
Vine, sisplau.
Obre la porta. Et dic una cosa, després la traiem fora, eh? Perquè tota l'estona rient, jo no l'aguanto.
Sí, però clar.
Rius i marxes, eh?
Però l'haurem de fer riure. L'haurem de fer riure i potser ara no...
Ara no em sortirà natural.
Tu asseu-te
aquí com si acabessis d'entrar com qui no vol la cosa i t'intentem fer riure.
Sí, però no la farem riure, ara.
Ara seré tensa.
Ai, no pot ser.
Però m'agradaria saber què heu dit de mi.
Acosta't al micro mentre rius.
No, jo estava parlant del tema dels riures.
Sí.
Que de vegades, depèn de com, depèn de la situació en la qual tu estàs en aquell moment...
A veure com t'ho muntes per dir-li bé.
Et poden molestar molt, no?, els riures de les altres persones, perquè tu, per exemple, estàs fent una feina. Estàs concentrat perquè has d'entregar un treball.
Que comença.
No, a més, ho està fent flu, ja. Això són els entrenaments.
Vol riure, però ara no.
Jo he sentit, de veritat, rialles de la Casellas on no hi ha arribat Montserrat Caballé.
Ara estic cohibida.
No patiu, jo gravo el telèfon mòbil, ho gravo a la redacció quan es foti a riure, perquè tu pots estar al lavabo tancat, de debò. Estàs al lavabo tancat, que hi ha tres portes de diferència.
De baix.
Sí, sí.
I la sents. Va, deixa't anar. Sí.
I no, ara no puc,
però ho confirmo.
Tinc fonts que diuen
arriba
que...
Arriba a unes notes que jo dic, festa amb soprano.
Però està això correlacionat amb el fet de que parlo molt alt.
Però és diferent. Quan
sí?
rius...
No, jo no diria això.
Sí, parla molt alt, la Judit, sí? Parla molt alt. Té com una potència de veu que també travessa parets, però el riure, com que és tan agut, travessa fronteres.
I jo perquè no... Judit, jo perquè no he sentit mai el teu riure. Vam compartir un any allà radiofònics.
Segur.
No vas riure cap vegada? No, és que no el recordo.
Segur.
Segur que vas riure en alguna ocasió?
No ho sé, potser no estava tan riellera.
Bé, no li surt riure.
Qui tenies de professors?
En David Balaguer... Tenia la Milero, tenien en Jofre Llombart.
Bueno, era per estar riallera, era... no?
Sí, amb en David tu passes
sí,
bé, normalment.
Sí, en David. Sí,
però
jo estava molt estudiosa.
Sí, ui, estem parlant d'una persona molt responsable.
Ui, no, sí.
Ui.
Però perquè jo vaig fer el màster i només pensava que necessitava trobar feina.
No ho sabem,
però... Llavors, mira, no estava gaudint com ho havia de gaudir, només pensava que no hagi fet aquesta inversió i no trobi feina, o sigui, a mi la meva família em suïcida i em mata viva. Llavors, m'ho vaig agafar molt a pit.
Ui, quasi riu ara.
Quasi que riu.
Estem parlant d'una de les persones més responsables de la història de Radiofònica.
Sí.
Però amb diferència.
Sí.
En el top 3...
Estic molt d'acord.
Judit Casellas hi té un lloc, eh?
Ara s'ha deixat anar.
Ara m'he deixat anar. Ara ja tot flueix. Ara ja tot flueix.
Patia molt, patia molt.
No ens vas bé, Judit. T'hem fet baixar aquí perquè riguis.
Saps què has de fer?
No riu.
El dia que la Judit es foti a riure, que haurem oblidat, un dia que haureu oblidat aquesta conversa,
sí, totalment.
Quan es foti a riure, la graves i després m'ho penses i un dia ho posarem aquí.
Judit, t'esperem divendres?
Sí, i tant.
Què feu divendres?
Fem la tupinada.
I què? La...
què?
La porra.
Ah,
la porra, d'entre els tres no ho he mirat. La porra de la redacció l'ha guanyat Toni Arbàs, el director de la ràdio.
Sí, sí,
de les eleccions.
Ah, sí? Molt, sí, sí,
hem fet una porra,
fet porra electoral.
Hem fet porra electoral entre la gent de la redacció que volia i va i la guanya Toni Arbàs.
També et dic una cosa, no em sorprèn, és el director de la ràdio, clar, idea clar, de com...
Doncs mira, et diré una cosa, que el director d'una emissora de ràdio clavi els resultats d'una porra, diu molt, a favor
sí,
seu.
Sí, sí,
home, clar.
Sí, sí,
vol dir
sí,
que està fotut en el tema.
Perdona,
eh?
Home, mira, i que hi vulgui participar i també diu molt.
Sí.
Però diu molt, perquè...
Digui, però...
Ara no és falta que baixi en Toni Arbàs i que
també...
expliqui quins resultats va dir la porra. Vinga, ja ho tindríem.
Exacte. No, no, jo deia la porra que vam fer al vaticini,
sí,
que vam fer Judit Casellas, Oriol Vidal i Servidor.
No he mirat el de l'Oriol, però entre tu i jo he endevinat l'ordre exacte,
sí,
no el nombre de diputats, i tu no.
Ah, pam,
ai, ai, pam, pam, quins mals en antena.
Jo crec que vaig posar una mica baixa... l'ultradreta.
Sí, sí. Perquè crec que la vas posar per sota dels comuns.
Exacte.
També, sí, et diré que quan es fa una porra, Joan Trias, i això ho has de tenir molt clar, sí, has de pensar amb el cap i no amb el cor.
No, no, amb el cap,
És una cosa que es fa, això es fa molt.
Sí, sí, sí.
Tu fots
sí,
una
sí,
porra sí, i vols, com quan jo feia la travessa, que no la faig ja mai, perquè ara la travessa la saps, allò? Rayo Vallecano,
ara,
no.
Ara pensàvem al programa de Laura
Escanes. Sí, Laura Escanes, David Maé.
Jo pensava, Victoria, quan ets aventurer, ara m'estàs sorprenent.
Rayo Vallecano, Unió Deportiva, Les Palmes, 1, no?, per exemple. Doncs clar, jo quan feia la travessa sempre a l'Espanyol li fotia el guanyador.
Clar.
Li fotia sí, guanyador quan jugava a casa i X2 quan jugava fora. Clar, tu
però perquè tu pensaves en el cor.
Que el falles.
Clar.
Tu ets masoquista i penses en el cor.
És el mateix, això, és el mateix. I per ser-hi, aquesta porra era amb calés?
No, era amb birretes i tapes.
Home, heu de posar un euro.
No, però ara podem alcoholitzar...
Ai, 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 no, no.
Ui, que comença a anar.
Ara demana... Ui, el que estàs dient, Casellas, avui.
Ai.
No, ara ho estic controlant.
Tu, a mi m'agradaria saber d'on ve el nom de porra. Saps? O sigui, de...
Bona, aquesta, eh?
Sí, no en tinc ni idea.
Ah, però això, si ho busquem, ho trobes en un moment.
No, ja, m'agradaria que algú d'aquests no presents aquí ho sapigués.
Com
i no
es diu en català?
No. D'on ve l'etimologia, no, saps? Per què se li diu porra al fet de fer una aposta col·lectiva?
No sé.
És bona, no sé, ja.
Jo pensava que David Balaguer ho sabria.
Jo també, per això li he preguntat.
No sé.
Ara ja se sentirà malament.
Em sentiré malament, perquè moltes vegades us penseu que ho sé tot i no sé res, saps?
Ja. Ai, no sé res.
Judit, m'ha agradat molt. Aquesta secció, si m'agrada, és per això. Perquè com que...
perquè mai saps.
Com que, no,
sí, sí, no, perquè és una secció que...
doncs ve del porro de la forma de la planta.
Ens deixem portar, i llavors...
puerro.
Què dius?
Ve del puerro. Puerro, per la forma d'esta planta. Del latí.
Com?
Segons la Real Acadèmia Espanyola.
Ah, però la paraula...
Sí, clar, no sé.
No.
Ja ho buscarem.
Doncs això, que m'agrada molt perquè no sabem mai què passarà i no m'imaginava que avui compartiria estudi amb la Judit.
No, no, totalment.
Que feia anys que no compartíem.
Ja ets a recuperar el vostre episodi parlant de les olors i sobre si...
Avui?
Ah, era avui?
No,
va parlar-ho.
Perdona que t'ho digui.
Com?
Era...
hem fet olors.
Avui... no. Ah, avui hem fet sorolls, perdó. Perdó.
Ah, d'acord.
Estava confinant.
No, me recordo jo un dia que vaig començar a escoltar quan estava fora, però vaig dir, no sé, anava cap a una roda de premsa i ja se'n va...
Sí, parlem de coses interessants.
Aquí parlem de tot.
Totalment.
Parlem de tot. Gràcies, Judit.
A vosaltres.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Però ens hem quedat sense el...
Ja arribarà.
Que esperem poder-lo escoltar ben aviat a través d'un missatge que m'envirà l'Olma i que posarem aquí un dia en directe.
Sí.
Més alcoholitzar el director.
Home, no, prou,
És... ui, el que ha dit per antena, avui. Guardarem això. Bé, treu el tall, José. I, en fi.
Els sorolls.
Sorollets.
Sí, encara... val.
Sí,
no, sobre el tema aquest que volia comentar... ah, sí, els sorolls nocturns que deies tu, el tema aquest del... d'un soroll gairebé imperceptible...
repetitiu, imperceptible...
Que a primera hora del dia, amb els sorolls del carrer i amb la ràdio posada, quan comença la teva activitat, ja no detectes, però cada nit sí que detectes.
Sí.
Això està molt bé. I en els sorolls... hi ha un soroll que a mi em posa molt nerviós, que és la respiració de la nevera. La nevera respira.
Oi, tant,
la nevera no és muda.
No sé si teniu neveres que fan allò per la nit, de cop fan...
la respiració de la nevera.
La nevera
té vida pròpia. La nevera no és muda, no hi ha neveres mudes. Jo voldria una nevera muda,
rentadores
però
mudes,
no existeixen, tu.
Però no hi ha neveres mudes.
No.
I tu ets a casa teva i estàs intentant dormir, i com que ara vivim en pisos petits, la majoria dels humans...
Se sent tot.
Se sent tot, i llavors tu vas sentint la respiració d'aquella nevera i dius, hòstia... I és un so que després...
Això.
És aquest.
Oh, és horrible.
Durant el dia, aquest so...
Ah, no puc, no puc, no puc.
Aquest
so
tan molest... Deia, no puc. No, és imperceptible durant el dia.
Clar, és igual, exacte, imperceptible durant el dia, igual que, jo dic, la respiració de la nevera és igual que la respiració d'un ésser humà.
Sí.
Tu, si dorms amb un altre ésser humà, sentiràs la seva respiració, que també pot ser molt molesta en determinats moments.
Oi, tant.
Perquè tu, si vols dormir, necessites dormir, perquè el dia següent t'has de llevar a les 6 de la matinada i veus que és la 1:30 de la nit i tu estàs intentant dormir i no pots, la respiració de l'altre també et perfora el sistema nerviós.
Uh-huh.
I també és un so que durant el dia, ara tots estem respirant, quan ens hem trobat aquí, ens hem saludat, estem respirant,
sí.
I és un so que no el detectes després durant el dia, si t'hi fixes. Però la nit...
És que hi ha molts sons que durant el dia no detectes, i a la nit, de cop i volta, punxen.
Sons indetectables durant el dia, que queden engolits per l'activitat diària, que a la nit es magnifiquen i a la nit es multipliquen, perquè a la nit tot es magnifica i tot es multiplica.
Mm.
Fins i tot, com hem dit alguna vegada, els problemes. Un problema diminut, un problema que és esquifit, a la nit es fot immens.
Mira.
I el dia següent, quan et tornes a llevar, i quan ja és de dia, aquell problema torna a ser petit. És a dir, els problemes és com que s'inflen i es desinflen depenent de l'hora del dia.
Sí,
és molt fort.
És així.
I això passa també amb els sorolls.
És així.
Perquè un so, per exemple, hi ha un altre so que em molesta molt, que és les fustes es lamenten durant la nit.
Sí.
El so d'una fusta lamentant-se, clec. Aquell clec que de sobte dius...
Com a mi que em visques tot de fusta.
Doncs
comença a grinyolar. Sí, comença a grinyolar allò.
Els laments de la fusta, que després, durant el dia, tampoc els detectes, aquests laments. I les fustes
després
continuen...
Després t'hi acostumes, eh?
Però és que
les
fustes es lamenten durant tot el dia.
Sí, tot el dia
s'estan lamentant, però la nit els detectes, aquests sons,
clar.
I durant el dia no.
Mira un so, però, de dia...
Però és aquest.
Això és la fusta, mira.
Sí, és molt bo, aquest, eh?
Això a l'habitació s'escolta molt.
I fa por, eh? Perquè
sí, fa
a vegades penses que són esperits, també.
Sí, però després dic que t'acostumes, eh?
Sí, sí.
T'acabes acostumant, perquè si no, no viuries. Hi ha un so de dia que ho diu profundament, que és el so de menjar fent soroll.
Ah, el tenia.
Ah.
El tenia,
sí?
Joan.
Però és que per mi això és mala educació. I per mi això...
Però hi ha gent que no en sap, eh?
No, sí, se n'ha d'aprendre, em sap greu.
És molt molest.
Igual que aprens a llegir, a escriure, aprens a menjar sense fer soroll, i em sap greu.
A més, se'm nota molt a la cara, a mi, això.
Sí, sí. Però d'aquests sons...
La gent
sí.
que fa això...
És horrorós.
Ah!
Sí, això posa molt nerviós. O que parlen mentre...
Això és pitjor encara.
Mentre mengen fent soroll.
Sí.
Sí, aquest posa molt nerviós. Però després hi ha tots aquests sons que heu dit, per exemple, el tema del caramel desembolicant-se.
Sí.
Enmig d'un espectacle, també passa el mateix. El so d'un caramel desembolicant-se no és el mateix enmig d'un espectacle o enmig de la negra nit, que requereix tot un silenci,
sí.
que si ara aquí a l'estació de Sants algú desembolica un caramel ni tan assabentes.
No.
És això, a mi m'agrada molt aquest concepte. Sons que en moments determinats són molt protagonistes i que posen molt nerviós, que agafen el protagonisme i agafen tota l'acústica de l'estança, que en altres moments del dia són insignificants. I això és una mica també el que...
El caramelet.
Oh, sí, això em posa molt nerviós.
Jo no puc. O sigui, els prohibiria en els espectacles.
Juro, exacte.
O sigui, obriria els bolsos i les butxaques de la gent i diria,
sí.
si teniu caramels, fora, abans o després de l'espectacle.
No, i el que és pitjor és, o sigui, si has d'obrir un caramel, és com quan et treus una tirita.
A poc a poc.
A poc a poc, és el mateix.
Sí. Perquè la gent es pensa que fent-ho a poc a poc no farà tanta fressa. I estan totalment equivocats.
Exacte. Et juro que el 95% de les vegades que he anat al teatre, i ja en són moltes, el 95% qui treu el paperet del caramel... És que m'estic posant molt nerviós.
Sí, sí.
Qui treu el paperet del caramel per obrir-lo...
Ho fa a poc a poc.
Ho fa a poc a poc, però ho fa minut i mig després de començar l'espectacle. Que sempre penso...
Fes-ho abans.
Fes-ho abans i el tens a la boca i ja està.
Ai, perdoneu. I quan aneu al cinema i les crispetes, si no les mengeu vosaltres, fa tanta ràbia...
Depèn de la pel·lícula.
Tanta ràbia.
Jo m'he arribat a discutir amb alguna... Jo menjo crispetes al cinema, eh?
Però sí, no fa tanta ràbia.
Però el que faig és, per exemple, ara quan vagi a veure, que hi he d'anar un dia d'aquests, perquè jo sóc molt fan de la saga El planeta dels simis...
Mira, jo vaig avui.
Ah, hòstia, doncs...
Podeu anar-hi junts.
No, perquè... Tu a quina hora hi vas?
A 7:15.
Veus, no puc.
Ah.
Si no, vindria amb tu, perquè... Bé, no sé si a lo millor...
Seria estrany.
Diem-ne que pots aguantar les crispetes.
Seria una espelma total allà, val, molt bé, perfecte. Doncs no vinc, Joan, tranquil. Doncs, El planeta dels simis, que és una saga que a mi em fascina. Les he vist totes i he d'anar a veure aquesta, evidentment. Mm. Em compraré unes crispetes, perquè a mi m'agrada.
Sí, home, és pel·lícula de crispetes.
És pel·lícula de crispetes. Però llavors el que jo faig és aprofito quan hi ha soroll.
Sí, 100%.
Quan hi ha música forta, quan hi ha una batalla. Sí. Llavors aprofito.
Jo també ho faig, això.
Quan hi ha silenci, no.
No, i la gent... És que...
Quan hi ha silenci, perdoneu, no us poseu una crispeta a la boca i la comenceu com a remullar, diguem-ne.
És allò que fas el moviment i tothom calla.
A mi em fa por, a mi em fa por tot això, perquè és que tu i jo cada setmana coincidim amb 5 o 6 coses que són molt extravagants, però és igualment,
són
coses que hi ha. Però sí, jo m'he discutit amb la persona amb qui he anat al cinema per dir-li, no agafis crispetes ara mentre està en silenci la cosa. Aquell soroll. Hòstia, espera't que hi hagi, no sé, una conversa pujada de to.
Jo em sento delinqüent, eh? Vull dir, agafant una crispeta en un moment de tensió, de silenci, és allò que no acabo de fer el moviment. Que no em moc. No,
i es parla molt del soroll de menjar la crispeta i poc del d'agafar les crispetes.
No sé quin és pitjor.
No, i sincerament, és això que dèiem, no ho facis de mica en mica, fes-ho ràpidament. Si tu has d'obrir un caramel, si has de menjar crispetes, no vulguis anar com... Perquè encara posa més nerviós.
Sí,
molta cura per no fer soroll...
És així.
Dius, no, fota-ho de cop, és com allò que dèiem, no? de les tirites, que tu dius, me la trauré poc a poc. No, si te la treus...
De cop.
No fa tant dolor.
És així. Balaguer.
Que vagi bé, nois.
Gràcies, eh?
Hòstia, Judit Casellas, ha baixat a la secció, eh?
Sí, espera't.
Històric, eh?
No, farem baixar...
La setmana que ve porteu-me...
L'àudio.
A veure...
Qui vols?
Qui podem portar la setmana que ve a la secció? Ara podríem fer això, instaurar...
Xavi Toscano.
Instaurar un artista convidat. Un dia vull... Vull... També m'agrada... Aviam, digues vull.
Vull.
Un dia...
Oh, que és punyetero.
No, un dia vull. És que la lletra, ella... Uah,
està molt.
Un dia vull que vingui a la secció en Guillem Figuerola.
Val.
El Guillem Figuerola.
Sí, sí.
És el nou fitxatge d'aquest programa.
El vols la setmana vinent?
Sí.
Setmana vinent, Guillem Figuerola.
I de què parlaràs?
En aquest estudi.
No ho sé. Però mira, ara m'ha passat una cosa molt forta, que he tingut un d'aquells déjà vu.
Què et passa avui amb la pronunciació de certes paraules?
Això no sé... Com es pronuncia això exactament?
Déjà vu.
Jo sempre he dit déjà vu.
Déjà vu, déjà vu.
No, però no en tinc ni idea.
Ai, va porta accent.
Balaguer, anem tard, eh?
Bebé, vull,
tira.
Bebé,
ja està, fins aquí?
Sí. Doncs m'ha passat això, eh? Que...
Va, vinga.
Aquest moment ja l'havia viscut, tu. Jo dient-te que vingués el Guillem Figuerola...
Doncs mira.
Ho havia viscut, això. Sí.
Ho viuràs més la setmana vinent.
També gran nom, eh? Guillem Figuerola.
Parlem-ne.
Combinació, nom-cognom, eh?
Parlem-ne. Gràcies, Balaguer.
Que vagi bé.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel sense distància. Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
48 minuts que passen de les 11 del matí, quin grau de criminalitat estem disposats a assumir? Aquesta és una de les preguntes principals que planteja i que intenta respondre l'obra Els criminals, un clàssic de Ferdinand Bruckner, dirigit per Jordi Prat i Coll, que podeu anar a veure al TNC fins al 26 de maig. Els criminals està ambientada en el Berlín de la República de Weimar, en una Alemanya desinhibida abans de la irrupció del nazisme. Un reguitzell de personatges que comparteixen edifici han comès un seguit de delictes que posaran al descobert els errors de la justícia i els límits de les administracions amb l'ús i, sobretot, l'abús del poder. Una obra que ens segueix ressonant 90 anys després de la seva estrena a cabaret i a denúncia, a reflexió i humor, a posar un mirall enorme a l'escenari i dir-te que potser hi ha problemes que s'han de tractar sense cap mena de tabú. I avui tenim amb nosaltres el director de l'obra, Jordi Prat i Coll, i una de les seves actrius, com Carme Milán. Jordi, Carme, què tal? Molt bon, bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Però podríem dir que ja esteu a la recta final de l'obra, perquè porteu el TNC des del 18 de febrer, però com estan en tot plegat? Quines reaccions veieu a la gent?
Això la Carme, que ella ho fa cada dia, jo estic a casa.
A veure, estem molt contentes nosaltres, la veritat és que la sala gran fa patxoca, no us enganyaré. Depèn del dia, també és veritat que hi ha un tipus de públic que hi entra molt més i que entén el codi, no?, de l'espectacle i el missatge, que interpel·la moltíssim, encara que faci molts anys que s'hagi escrit aquest text. O sigui que molt contentes, realment.
Jordi, ara em deies, jo em quedo a casa, no és d'aquells directors que va veure l'obra constantment i va afegir canvis i aquestes cosetes, o no?
Computer says no. No, ans al contrari. O sigui, no. Faig la feina als assajos, que és on l'he de fer, i sí que és veritat que en comptades ocasions, si veig que la cosa, per exemple, sóc molt obsessiu amb el temps, no? Uh-huh. Si veig que de cop em diuen, està durant 2 minuts més, i dic, què passa aquí, no? Per tant, vol dir que alguna cosa passa. Però confio tant en que faran la feina que hem treballat als assajos i hem compartit i hem decidit fer plegats, que no m'emporto, diria que mai m'hem portat una sorpresa d'anar a veure una obra i dir, no és el que he dirigit.
Ara la Carme ens ho deia també, eh? Hi ha dies en què el públic entén més aquest, deixeu-me dir-ho així, aquest joc que proposeu al TNC, perquè no deixa de ser un joc des del minut 1, aquesta obra, no?
Sí, són moltes capes, però a mi ja m'agrada treballar per capes. Aleshores crec que a la gent li agrada que l'entretinguin i riure, però no li agrada tant que la descol·loquin. I en canvi hi ha gent que li encanta, perquè no sap què passarà d'aquí 2 minuts, no sap si el faran participar o no, no sap si ha de riure o no de riure, perquè les coses que es diuen són molt tremendes, però en canvi hi ha un grotesc molt exagerat que fa que vegis que allò és una deformació de la realitat. Clar, quan hi entres, dius, circulo, no?, i que em portin. I quan tu vols lluitar, en plan, no és l'obra que vull veure, per entendre'ns, doncs pots tenir unes miques més de reticències. En qualsevol cas, jo estic molt satisfet perquè és una obra que un teatre públic ha de fer. És una obra que un teatre nacional ha de fer. No hi ha... És una obra amb 13 intèrprets, amb 3 músics en directe, jazz continuament, unes escenografies espectaculars, perquè no en parlem d'una, sinó de 3 escenografies. Un vestuari meravellós, una música composada expressament per l'espectacle, hi haurà més, hi haurà menys, però és el que ha de fer un teatre nacional, és el que ha de fer un teatre públic. I més si ens interpel·la tant en el concepte, sobretot, de justícia, que és el que deies tu abans, no?, que veiem que hi ha alguna cosa en el tercer poder que grinyola i fins a quin punt ens en podem fer responsables o no. De les nostres vides individuals, segur, però de les nostres vides col·lectives ja no tenim tant marge de maniobra. Aleshores, adonar-te d'això, encara que riguis o que no et faci gràcia, jo sempre dic, és un final esfereïdor, perquè sí que és veritat que és un eng, però no és una eina amable. Aleshores, resumeix molt bé el que jo he volgut treballar en aquest espectacle. Llavors, entenc que hi hagi gent que digui, és el millor final que s'ha fet a la història del teatre català. I al revés, gent que digui, és insuportable aquest final. Però nosaltres fem teatre.
Jo et preguntaré cosetes, però fora d'antena. Perquè si voleu saber aquest final, aneu-la a veure.
Sí. En qualsevol cas, és teatre experiència i que hi haurà espectadors que podran baixar a l'escenari sense que sigui la cubana i seure al costat dels intèrprets i formar part d'un espectacle en la part del judici, que ja es pot dir, i que aquí és on tenen més anècdotes ells, perquè sobretot quan venen les infantils amb els infantils, no són juvenils amb els
sí,
nanos,
instituts.
És amb els instituts, allò... Sí, i connecten molt, perquè precisament aquesta varietat de codis estan més acostumats, perquè ells davant d'una pantalla tenen 6 coses obertes.
Clar.
I, clar...
Sí, sí que és una obra que has d'estar... mira, jo vaig anar acompanyat... Normalment, la meva partner in crime és ma mare, eh?
Sí.
I em va acompanyar ella, i m'ho va remarcar molt, això també. És una obra que has de tenir 8.000 ulls, eh?
Clar, la gent jove està com molt més acostumada a tenir una pantalla amb 8 coses i ja sap que el seu cervell anirà amb un grau d'atenció determinat. I en aquest sentit, aquesta obra té molt d'això. I crec que hi ha una gent més gran, però l'edat no té res a veure amb la manera d'interpel·lar-te amb una obra artística. Però sí que és veritat que hi ha alguna cosa d'aquest tipus de mareig, potser, no? No ho sé.
Ara ens ho deia en Jordi, i t'ho reconec a tu, Carme, perquè davant del Jordi em fa molta vergonya dir això, però a mi m'agrada molt, però molt, soc molt fan de les direccions de Jordi Prat i Coll, sobretot per aquest somriure congelat que se't queda. Aquest, sí, sí, jo ric, però m'està fent mal, de veritat. I aquesta obra té molt d'això, no?
Sí, 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 absolutament. Al final, el que deia el Jordi també, o sigui, aquest final, no?, que haureu de venir a veure l'espectacle, si voleu saber de què estem parlant, però que al final és com un acudit que no fa gràcia, no? I hi ha moltes coses que són així. El segon acte, per exemple, que passa al tribunal, que és quan s'estan sentenciant tots aquests crims que es veuen en el primer acte, és un moment que el públic connecta molt i riuen molt, però jo crec que també és un riure amarg, no?, d'entendre aquesta manera tan imparcial de funcionar. No imparcial, o sigui, perdona, m'he equivocat, no?
No. Jo t'escolto.
Aquesta manera tan imparcial de jutjar que tenen els del tercer poder, els dels tribunals, no? I aleshores és això. I entres, entens la ironia i rius, però rius una mica per no plorar.
Jo veia l'obra l'altre dia i pensava, com acabeu els actors i les actrius? Més esgotats mentalment o més esgotats físicament? Perquè déu-n'hi-do de les dues coses.
Sí, per mi és una obra que he de dir que és bastant física. Jo soc una actriu que treballo molt a partir del cos i a mi m'agrada funcionar des d'allà. Però sí que durant els assajos ho vaig notar més mentalment, perquè t'has de plantejar moltes coses i has d'abordar el text també d'una manera intel·ligent per traslladar-la al cos. Aleshores, jo crec que hi ha una mica de les dues coses.
Per cert, ara que em comentaves els assajos, Jordi, com m'ha funcionat aquests assajos amb 13 actors, amb 3 músics...
Clar, és que... No, per exemple, això que deia del cos, hem tingut la Montse Colomer, que ens ha ajudat només a la coreografia que hi ha en el tercer acte, quan estem en el cabaret, sinó en que tothom transiti l'obra pel cos. I això ha fet que crec que l'obra queda molt compacta. Clar, la Carme és una puta crac perquè té un cos que té flipes, balla que té flipes, canta que té flipes, interpreta que té flipes, fa la frívola que té flipes, o sigui...
Ja està, ja me'n vaig contenta d'aquí.
És de bufetada, no? Aleshores, cada vegada que venia amb una perruca nova que li provava amb un vestit nou, tothom li feia ràbia perquè tot li queda bé, sí, saps? No es pot ser tan perfecta. Aleshores, algun dia trobarem la imperfecció en ella, però encara no ha arribat el dia. Val? Aleshores, ja et dic jo com acaben les funcions, perquè jo estic al grup de WhatsApp i anem a prendre el birra, no hi ha dia que aquesta companyia no necessiti, o sigui...
Està molt bé, això.
Però això,
molt. Això és una companyia.
Això és culpa seva perquè tria gent meravellosa. Sí, perquè tria gent meravellosa i al final ha sigut... Bueno, som tots persones ben avingudes i estem tots enamorats els uns dels altres i és meravellós també acabar la funció i voler anar a comentar la jugada, també. No s'acaba la funció quan s'acaba, sinó que continua una miqueta més i això està molt bé.
Abans ho dèiem, Jordi, has fet una adaptació lliure dels Criminals de Ferdinand Bruckner a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Com és el procés? No és la primera, eh? Els Jocs Florals de Camprosa, la Rambla de les Floristes... Com és el procés d'adaptació d'un gran clàssic?
Cada cas ha sigut molt diferent. O sigui, sempre quan dirigeixo m'acosto a l'autor o l'autora i dic... I en el context, no? Un context de teatre nacional per mi és molt diferent d'un context de teatre lliure, per exemple, o festival grec, o el que sigui. I en aquest sentit miro què ressona en mi. Si no cal que toqui res, a la Rambla de Floristes no vaig tocar res. Només vaig afegir una cançoneta al principi i tal, però vam treure 8 versos perquè la Rosa Boladera es va dir no m'entren més versos.
I a mi me'n vaig afegir un.
I amb ella n'hi vaig afegir un. Ah, sí? No ho recordava, sí. Això. Pobreta. Com que deia tan poca cosa. Però vull dir que és com re. En el cas dels Jocs Florals va ser el contrari. Uh-huh. Era una obra que, si la llegiu, doncs són 30 pàgines. I dic, com faig a 30 pàgines un espectacle de sala gran? Doncs vaig dir, doncs, me'n vaig a fer, bé, una dramatúrgia molt complexa, però ambiciosa des d'aquest punt de vista. I el Bruckner, la gent es pensa que ha modificat més el conte, i és mentida. El primer acte és gairebé igual, menys quan arriben els policies i tal, que això ho he tret. Uh-huh. El segon acte és el mateix, l'únic que canvia és que en comptes d'haver-hi un jutge per a cada cas, sinó que el mateix jutge, que és el Lluís Soler, que sí, està meravellós, fill de puta. I va repartint, saps? Depèn de si li cau més bé o més malament el que té al davant. I el que sí que he modificat una mica ha sigut el tercer, però bàsicament perquè ja en la mateixa obra tens la sensació que el Bruckner era molt jove quan ho va escriure. Uh-huh. Ja ho havia explicat tot. I que el tercer acte, com que encara estàvem amb l'estructura dels tres actes, no portava massa de nou, volent dir, encara que la gent passi per la justícia, per entendre'ns, continuarà delinquint. Uh-huh. Però em semblava fluix al costat d'un primer acte i un segon acte tan brillant. I aleshores ell havia escrit el 33 una obra que es diu Les races, ell era jueu, i aleshores ja hi havia Hitler al poder. I comença a fer una obra a partir d'una universitat, uh-huh, en el qual ja es comencen a segregar els alumnes segons o no siguin jueus o no, i també els professors i les conseqüències que això porta. I aleshores hi ha molt debat entre professors, i el que faig és agafar nivells molt alts o similars, com si diguéssim, de retòrica sobre com entendre el món després de la Primera Guerra Mundial, encara no s'havia produït la segona, que em servia que el personatge del jutge, el personatge de l'advocada, ho poguessin recollir dins un context de cabaret perquè van una mica piplats. Uh-huh. I en aquest aspecte és el que hem tocat una mica més, però més que res l'he pentinat. Ha sigut eliminar gairebé totes les trames noves que proposava Bruckner i deixar-lo amb 38 minuts d'espectacle. Vull dir que...
Tinc la sensació, però, Jordi, que... no sé si és així, és la sensació com a espectador, que cada acte, els tres, tenen, ara ens ho deies, una escenografia espectacular. Ara en parlarem amb la Carme també de la escenografia. Però el tercer acte, per això que em deies, és l'acte que t'ha permès somia més. A mi em va transportar molt, no sé si ho recordeu, les escenes del gat de l'Alícia del País de les Meravelles.
Sí.
Anava molt per aquí.
Sí, sí, o sigui, és la deformació d'una societat. I aleshores la tenia en plan amb els meus alumnes i deia, hi ha un moment en què les històries ja no t'interessen, perquè el que t'interessa és l'atmosfera que respira aquesta societat decadent. I és l'acte en què jo em sento més identificat, més creatiu, perquè ja no depenc tant de les escenes, que també, sinó de mostrar un món que va cap a la pròpia saturació. No sé.
Carme, la sonografia.
La sonografia.
Que us permet jugar, allò, no?
Sí. Ostres, a més, les tres són tan diferents, vull dir que comencem... Puc explicar-les,
tot,
no?
Tot, sí.
Comencem amb un edifici de dues plantes, que jo crec que... o sigui, entre nosaltres sempre diem tant de bo això fos un dia pel davant i pel darrere, perquè quan surts de la porta
allà...
et trobes una altra cosa completament diferent, vull dir que et pixes de riure. Però és aquesta cosa, i cada habitació, cada estança és superdiferent, vull dir, hi ha gent de... amb molts status quo diferent també, uh-huh, en aquell edifici, i això et permet jugar d'una manera. Després passem al tribunal, que és un espai fred, no? Com no és gens amistós, un blanc i negre allà com supermercat, uh-huh, i després tenim el tercer acte, que és un cabaret amb moqueta vermella que, bueno, recorda una mica a tu que t'agrada molt la pintura, Jordi, els quadres d'Otto Dix i George Gross, que, de fet, ens vam inspirar bastant en aquests referents, i això, i agafa aquest caire una miqueta més decadent, més fosc, més de borratxera, més de... Mm. Sí.
En queden pocs minuts, que ara entrarà Olma Giró a fer les seves preguntes, el seu joc, també, etcètera, etcètera, però sí que em venia molt de gust preguntar-vos. Mira, el Jordi primer, com està el món del teatre en el sentit hi anem prou, cuidem prou els catalans del nostre propi teatre?
Va, i això vols que t'ho digui en un minut?
Sí.
No. No. I ja està. La versió curta és no. La versió llarga és... Depèn de qui li preguntis, et dirà que sí. En el sentit de si em va bé o no em va bé, què vol dir anar bé, què vol dir no anar bé. Crec que tenim una relació amb el teatre que diguem, el teatre català és molt bo i ens quedem aquí, però jo només dic, jo porto 24 anys o 23 fent teatre, tot i que no aparenti. Els meus interlocutors són els mateixos. Quan jo vaig començar, quan he d'anar a vendre un projecte, hi ha les mateixes persones. Per tant, algo huele a podrido en Dinamarca, que diria Shakespeare en danès.
Carme, com està el teatre musical? Perquè tu vens
si el fa
món,
ella,
també.
Està
fantàstic. No, i ara... Jo penso una mica com el Jordi. No ens ensenyen a veure teatre. Jo crec que ha de ser una cosa que ha d'estar com més imposada des de que som petits. Si no, és difícil agafar un hàbit de tan gran, no? És veritat que et pot començar a interessar en una edat doncs, més d'adolescent o quan tens... Pues, crees els teus propis gustos i tal, però jo crec que ha de ser una cosa que ha de venir de més abans. Mm. Si no, és difícil conduir la societat cap al fet de consumir cultura més sovint.
Els criminals que els teniu al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, fins al 26 de maig, després suposo que és una obra massa gran i enorme com per girar, no?
Mira, el millor que té el teatre és que és efímer. O hi vas a aquestes 10 funcions que queden, o te vas a quedar sense saber de què estem parlant.
Sí.
Aleshores, el millor que té el teatre és experiència en viu. I aleshores això només ho podrà explicar la gent que ho ha vist.
Mira, en aquest sentit, Jordi, ja m'hi tiro a la piscina del tot.
No es tornarà a fer, vull dir, ja t'ho dic ara.
Soc molt pesat amb les coses que m'agraden. I ho sap, una de les persones que més ho sap és Jordi Vidal. I una de les coses que més m'ha agradat és Fora Vita.
Quina de les dues versions?
La darrera del grec.
Val.
La tornarem a veure?
Computer says no. Però això que et deia, és que està ple de taps, noi. I quan hi ha tant tap, aleshores, si no ets unes famílies determinades, et quedaràs amb l'experiència d'haver-ho viscut. I de desitjar uns somnis eròtics.
Això de les famílies al teatre, també en parlarem un dia llargament, perquè... Giró!
Bon dia als dos. Ara arriba un moment de l'entrevista on fem unes preguntes incòmodes i necessito la vostra sinceritat. No patiu, eh?
Ara m'he posat nerviosa, jo.
Bueno, jo no.
Jo ja et veig que no. Doncs començarem per tu.
Va, sí.
Has fet mai alguna cosa fora de la llei?
Segurament sí, tu també, no?
No.
No m'ho crec.
Bueno. Juraria que no.
No, el que dèiem sempre en aquesta obra és... Fora la llei vol dir... A l'obra es parla de l'article 175, que fa que els homosexuals anessin a presó durant 5 anys pel fet de ser homosexuals o tenir relacions amb animals. Mm. Estaven a la mateixa llei. Per tant, jo ara seria un delictiu...
No estaries aquí.
Clar, no estaria aquí, estaria a la presó i allà faria teatre, segurament. O llegiria poesia. Que depèn molt el context en el qual estem dient. Òbviament, hi ha coses morals que són de sentit comú i ja està. Aleshores, crec que tots hem fet actes delictius. A mi, si me'n fas dir un meu, la veritat no en tinc ni puta idea, però segur que l'he fet.
Carme, jo contestaré dient-te amb una frase de l'espectacle, que és tots som criminals. Per tant, la resposta és sí, el que passa és que no et diré quines.
Es quedarà així, eh? Clar. Es quedarà així, no fos cas.
Per quina... Et podem dir que a la companyia hi ha una persona que ha matat entre 180 i 200 gats.
Com?
Què?
Sí.
Ja està.
Com?
Això és veritat. Reals, o al teatre?
Sí, perquè un dels primers exercicis que vaig fer als assajos és digueu algun acte de criminalitat que hagueu fet, sigui veritat o mentida, però que coli a la companyia. Ah. I va resultar que aquest cas era veritat.
Sí, sí, cop de pedra i el riu.
Exacte.
Oh, uau.
Explica-ho
així, tinc dos gats, jo. Ja. Jo estic a punt d'adoptar un gat. O sigui...
Doncs feu-ho.
Ai... Espero que no... Que no
ah,
sí. Sí, exacte.
Que si no vindrà aquesta persona i...
Bueno, bé, va, s'acaba el temps. Hem de dir, Jordi, que hem comentat abans d'aquesta entrevista, tenia molta curiositat de saber quines ulleres portaries, perquè he buscat el teu Instagram i hi ha una fotografia. Tu portes unes ulleres de muntura transparent, pràcticament superfines, i en una fotografia les portes com al front, posades al front, que s'aguanten, i jo pensava que era una tècnica per no tenir migranya i concentrar-te mentre llegies els guions, i veig que no sóc l'única persona que s'ho pensava, perquè una usuària et diu: però aquest interrogant que tens forjat al front, què és això? Necessitàvem saber-ho.
Perquè no llegeix, o sigui, encara no tinc prou vista cansada com per tenir les progressives.
Llavors les
pujo, eh? I aleshores les pujo. Tampoc no m'agrada, però com que no em veig més igual, el que passa cada vegada... porto una escarificació bastant de temps en aquí al front.
No, és...
Que em dona un cert misteri.
Sí, la veritat és que misteri.
Deixem-ho així.
Misteri el dona.
Però sóc presumit zero.
Ah, no, però ens agrada, eh? Vull dir, és una estètica molt del 2000 que ara es torna a portar. Vas a la moda. Última pregunta. Carme, m'he de sincerar. Jo vaig venir a veure el Petit Príncep. Primera vegada tu feies a Petit Príncep. Em vaig enamorar. No ho he volgut buscar, però crec que et vaig arribar a enviar algun missatge per Instagram dient-lo molt que m'havia agradat. Per tant, no volíem acabar aquesta entrevista sense demanar-te amb quina frase del Petit Príncep et quedes. Què diguessis tu?
A veure, és que diria... L'essencial és invisible als ulls, però és que està...
És massa, massa...
Però hi ha una frase que m'agrada molt i que ara no et sabria dir per què, que comença amb una escena que faig amb l'aviador, que estava bevent aigua, que té molta set perquè estem al desert, i diu: l'aigua també pot ser bona pel cor. Oh. I jo crec que fa referència a que hi ha coses que tenim a vista cada dia i que no les apreciem prou, però que quan veiem que són necessàries, agafen molt de pes, no?
De moment, els criminals, com deia, cal teniu el TNC, el teatre és efímer, així que aneu abans del 26 de maig.